Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El projecte per urbanitzar el passeig sorgit del soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat a Gràcia i Canfeu es decidirà el pròxim 15 de febrer entre les 6 iniciatives finalistes del concurs. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, ha explicat quins són els elements que s'han demanat que incloguin aquests projectes.
Són espais que han de conjugar l'entrada d'un parc cap a dins de la ciutat, del verd, de llocs d'estada, de llocs de jocs, i per tant amb aquests criteris que vam treballar i compartir amb els veïns del barri de Gràcia i de Canfeu, vam fer el plec de clàusules.
Els 6 projectes finalistes s'exposaran públicament a partir de dilluns i els veïns podran donar la seva opinió. La urbanització d'aquest espai podria començar el primer trimestre del 2020.
Nova peça del cas Mercuri per un possible delicte de falsedat documental.
La peça 36 està relacionada amb el número 6, que investiga els abocaments il·legals de terres i runes a la finca de Can Xupa, al Rodal, adjacent a la Can Alzina. A petició de la Fiscalia Especial de Delictes Urbanístics, s'investigarà 5 persones, entre les quals hi ha l'exregidor del Partit Popular i el suposat cervell de la trama Jordi Soriano, l'exregidor de Sostenibilitat Ricard Estrada i també 3 empresaris.
En esports, Òscar Rubio serà una de les novetats de la convocatòria de Quico Ramírez d'aquest diumenge.
Rubio podrà formar part de l'enfrontament contra l'Atlètic Balears, ara que ja s'ha recuperat de la sobrecàrrega al bessó que el tenia apartat del terreny de joc des de fa 2 jornades. L'altra novetat podria ser Mariano König, que avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures molt càlides durant tot el dia. Hem d'esperar el mateix pel cap de setmana. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui tenim el cel força assolellat, però amb algunes nuvolades que estan acabant de creuar la costa central i que al llarg d'aquesta tarda i nit arribaran també pel terç oest de Catalunya, on deixaran algunes precipitacions disperses. Tot això no es descarta alguna tempesta, tot i que seran fenòmens locals. Pel que fa a la temperatura, avui valors més alts, sobretot cap a Ponent i l'Empordà. Fins i tot s'arriben a valors propers als 18-19 graus a la zona de l'Empordà, fins als 15-16 graus a la meitat sud de Catalunya i fins als 13-14 graus a la resta. Així doncs, un ambient força agradable. Demà baixa la temperatura. Ho farà en general, però allà on menys es notarà serà a la costa de Tarragona. A causa del vent, vent de component nord i oest, que ho farà amb ratxes molt fortes a la meitat sud, també a l'Empordà i a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. A banda, la nuvolositat serà variable i possibilitat de nevades al vessant nord del Pirineu i també d'alguns xàfecs localment amb alguna tempesta a l'interior del quadrant nord-est, nord de la costa central, sud de la costa Brava. La temperatura baixarà, en general, tant la mínima com la màxima. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa el trànsit, a la C58 trobem 2 quilòmetres de retencions a Sabadell en els dos sentits i 3 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes, 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 1,5 quilòmetres també a Cerdanyola per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord. Si mirem a la P7, a Barberà hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord i a Barcelona trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits, mentre que se circula còmode a la ronda litoral. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant d'urbanisme. El projecte per urbanitzar el passeig resultant del soterrament dels ferrocarrils al seu pas per Gràcia i Canfeu s'escollirà el 15 de febrer. Un jurat format per arquitectes, representants de l'Ajuntament i dels veïns l'escollirà entre els 6 projectes finalistes del concurs, que contemplen espais verds i llocs d'estada i de jocs. Els projectes finalistes del concurs s'exposaran públicament el pròxim dilluns 4 de febrer.
La ciutadania podrà conèixer els 6 projectes finalistes amb visites guiades. En el procés per escollir la iniciativa guanyadora, els veïns hi podran dir la seva, malgrat que l'última paraula la tindrà el jurat. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, confia que tots els projectes contribuiran a donar als sabadellencs allò que necessiten.
els projectes estem convençuts que, igual que en el Parc del Nord, seran d'elevada qualitat i que el que ens plantejaran serà aquesta transformació d'aquest espai que eren unes vies en un espai verd per estar-hi, per jugar-hi, per compartir, i que transformarà de manera intensa a l'entrada de la nostra ciutat. A banda d'aquest projecte, també aquesta intervenció ens fa pensar en l'oportunitat que tenim a Can Feu Gràcia i en com transformar aquesta entrada de la ciutat en els propers anys.
Un cop escollit el projecte definitiu, se n'haurà de redactar l'estudi i adjudicar les obres, de manera que les actuacions podrien començar el primer trimestre de 2020. De moment, el primer pas per tornar a la normalitat al barri serà la reobertura del passeig de Can Feu, també aquest dilluns. Xavi Flores és director d'Infraestructures de Mobilitat.
L'obra no està acabada perquè ens queden encara uns detalls, aspectes tècnics, algun tema d'instal·lacions, etc. Però sí que amb la posada en servei que dilluns tindrem, de nou la recuperació del passeig de Can Feu, la recuperació de la segona entrada i accés a la ciutat de Sabadell, complim amb un compromís que tenien amb la ciutat del soterrament d'aquest tram en el barri de Can Feu i la recuperació amb una nova configuració millor, pensada en una mobilitat també més sostenible, integrant també bicicleta, tal i com ens ha demanat l'Ajuntament.
El nou passeig de Can Feu inclou un carril bici i dos carrils de sortida i un d'entrada pels vehicles des de la plaça del Mil·lenari. A més, també hi ha parada d'autobús en plataforma, voreres més amples i 27 lladoners, a més de nous llums de caràcter LED.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Nova peça del cas Mercuri. La jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell, responsable del cas, ha decidit crear una nova peça separada del sumari, la peça número 36. Ho fa arran de la petició de la Fiscalia Especial de Delictes Urbanístics, que ha vist un possible delicte de falsificació documental en la documentació presentada en la peça 6.
En aquest judici s'investiguen els presumptes delictes dels abocaments il·legals de terres i runes a la finca de Can Xupa de Sabadell, limítrofa amb la finca de Can Alzina. Davant de l'existència d'indicis suficients de criminalitat d'un presumpte delicte de falsificació documental, la jutgessa instructora ha decidit investigar els fets de manera separada de la peça 6 i per això ha creat la 36. I en aquesta imputa com a presumptes autors l'exregidor de Sostenibilitat i Gestió del Medi Ambient del PSC, Ricard Estrada, a l'exregidor del PP, Jordi Soriano, i els empresaris José Manuel González, Santiago José Moreno, Jordi Rojas i Rafael Rojas. Des de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció consideren positiva la creació d'aquesta nova peça, pel fet que constata que el macrosumari del cas Mercuri està viu i que tant la jutgessa instructora com la fiscalia estan actives a l'hora d'investigar totes les possibles delictes comesos i les responsabilitats dels seus autors. La plataforma ha anunciat també que es personarà com a acusació popular en aquesta nova peça.
L'aprovació del decret de jubilacions dels cossos de seguretat municipal farà que la policia municipal hagi de reestructurar-se durant aquest any. La nova normativa permet que els agents puguin retirar-se abans dels 59 anys si compleixen uns requisits concrets. Aquestes novetats fan que el 2019 es jubilin 22 efectius de la policia i que només se n'incorporin de 14 que arribaran a partir de l'estiu.
Per suplir aquests agents s'han convocat una oferta de 32 places públiques per cobrir les 22 vacants i 10 que es volen anar ampliant any a any. Però aquestes agents no podran estar disponibles fins l'estiu que ve. En qualsevol cas, aquest any sí s'incorporen 14 professionals que actualment són a l'escola de policia i que al juny s'haurien de posar a treballar. Amb tota aquesta realitat, doncs, hi haurà un decalatge que obligarà a reestructurar el cos. Ho ha explicat al programa Al Matí el regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau.
Que ara hi ha uns mesos en el que tenim unes quantes baixes i encara no tenim aquests 14 efectius que volem comptar i que al juny estaran aquí però encara no els tenim, això ens obligarà doncs, a fer alguna reestructuració interna per posar els efectius allà on fan més falta, no? I els agents de policia doncs, necessitem que estiguin fent tasques de més policials i tasques administratives o d'atenció públic o de vigilància d'alguns edificis, doncs podem mirar de buscar altres maneres de fer front a aquests serveis.
Amb l'increment del nombre d'agents, Pere Arnau assegura que es vol treballar per dotar la ciutat d'una policia de proximitat. Pere Arnau diu que és una demanda ciutadana i que l'Ajuntament hi està treballant.
El tema de la policia de proximitat, nosaltres estem intentant, o s'està posant les bases, i hi ha una unitat que fa aquestes tasques més de proximitat, de contacte amb el territori, però és veritat que és un model que s'ha d'anar desplegant, que s'ha d'anar desenvolupant i que requereix de més efectius.
A ple mes de febrer es portarà a aprovació el pla director de la policia que recull la previsió d'incorporació d'agents al cos. Tot plegat amb l'objectiu que a partir de 2022 ja hi haurà 275 agents de la ciutat en lloc dels 230 que hi ha actualment. Per aconseguir-ho es cobriran totes les jubilacions i s'obriran 10 places anuals.
L'Ajuntament de Sabadell estudia querellar-se contra la discoteca Guaca per un presumpte cas de racisme dins del local. El personal de seguretat de la sala de la zona hermètica hauria vetat l'accés a dos joves magrebins que acudien a una festa d'aniversari privada a la sala VIP de l'establiment. El consistori està recopilant totes les dades per si és possible derivar el cas a la Fiscalia de Delictes d'Odi.
Tal com us explicàvem ahir, la discoteca Guaca Sabadell acumula un llarg historial de queixes a través de les xarxes socials per suposades pràctiques xenòfobes. De fet, el cas dels dos nois magrebins se suma a quatre més que van tenir lloc al llarg de l'any passat. Míriam Fernández, regidora de Drets Civils, lamenta que aquesta realitat sigui més habitual del que seria desitjable.
En població no vulnerable, però sí, no? En població jove que volen allà anar de festa i que, per tant, per ells no és legítim. En aquell moment l'important és anar de festa i probablement tot el que se'n derivi igual no li donen la importància o el pes que té, quan en realitat és una conducta profundament racista i és una agressió. Per tant, això és del tot condemnable i s'ha d'exercir la denúncia, s'ha d'exercir el que sigui, denúncia pública, denúncia formal, el que sigui, però evidentment s'ha de denunciar perquè això no ho podem deixar passar.
Per això l'Ajuntament de Sabadell està plantejant-se presentar una denúncia contra la sala de zona hermètica, una acció que es faria de forma coordinada amb el consistori de Sant Quirze, ja que el local es troba dins del terme municipal d'aquesta població. A hores d'ara, els serveis jurídics de l'Ajuntament estan recopilant totes les dades per determinar si l'administració local pot o no actuar d'ofici.
Notícies vespre.
Obrim pàgina econòmica quan falten 3 minuts per un quart de 8. Banc Sabadell descarta tornar la seu social a Catalunya. Així s'expressava aquest matí el seu màxim responsable, Josep Oliu.
Sobre el tema de la sede, ocurrió lo que ocurrió. No hay nada sobre la mesa, tampoco hay nada definitivo.
L'entitat financera ha presentat els resultats de l'any 2018, un compte anual que el Sabadell ha tancat amb 328 milions de beneficis. Una xifra, però, que és un 54% més baixa que l'exercici del 2017. Per què han presentat aquests números?
Doncs, Karen, principalment per la integració de la filial britànica TSB, que ha creat uns costos de 637 milions d'euros en els comptes del banc. Els dirigents de l'entitat ja havien alertat sobre els costos d'aquesta operació que havia de sanejar els comptes d'aquesta filial britànica. Malgrat aquestes el BS obté un bon resultat del negoci bancari que va assolir el 2,4% trimestral o també en la inversió creditícia que conté un saldo de 140 milions d'euros, un 1,5% més que el 2017. Durant la roda de premsa d'aquest matí, Oliu ha assegurat que no es preveuen ajustos de plantilla a Espanya i, preguntat per la qüestió de les hipoteques, el president del banc ha descartat que la sentència del Tribunal Constitucional pugui afectar el preu que pagaran els clients.
La formació del preu de les hipoteques ve donat per la competència dels diferents bancs i també, per dir-ho així, de totes aquelles coses que afecten a la demanda i a l'oferta de les mateixes. Clarament, els canvis en el règim d'impostos que afecten a la hipoteca afecten a la seva corba d'oferta, però que tinguin un efecte sobre els preus o no depèn de la competència i de la demanda.
La directiva també ha revelat que durant els últims 12 mesos 80.000 clients van deixar el Sabadell, però que en van guanyar 140.000 de nous.
Més notícies del dia. Els Pura Ceba presenten aquest vespre un nou objecte per als amants de la història de Sabadell.
Es tracta d'una mena de trofeu en forma de ruïna de l'art tèxtil. L'èxit de tot plegat els ha sorprès tant que, com diu Israel Estopà, membre de Pura Ceba, estan preparats pel pitjor.
Si al principi de tot, quan vam començar, recordo que vam fer un compromís tots cinc de dir, ei, aquí posem uns quartos i si es perden per sempre, perquè l'únic que fem és quasi... La motivació crec que era inicial, que la volíem nosaltres, la samarreta.
A la presentació, així com en l'entrega de les últimes recompenses pendents del Barcami, s'entregaran en una festa avui a partir de les 8 del vespre.
En successos, un turisme atropella un home que anava amb patinet elèctric a la ronda Collserà a Can Urià.
La víctima és un home de 43 anys que es troba ingressat al taulí amb pronòstic greu. L'atropellament va tenir lloc ahir quan passaven 10 minuts de les 6 de la tarda. Es tracta del segon atropellament a una persona que anava amb patinet elèctric en els últims mesos. La primera víctima va ser una dona que va acabar morint després de ser atropellada per un camió mentre creuava un pas de vianants amb el seu patinet.
I encara relacionat amb la mobilitat, el Departament de Territori s'afegeix a la preocupació per la instal·lació d'un centre logístic del gegant Amazon al polígon de Can Rebella de Barberà del Vallès.
Fons de la Conselleria han assegurat que comparteixen part del neguit manifestat pels alcaldes de Santa Perpètua i de Sabadell. Ara bé, apunten que s'està treballant perquè la nova rotonda de Can Roqueta, que ha de regular el pas de vehicles en aquest àmbit, es faci ben ràpid. D'altra banda, des del departament s'ha negat que el projecte incompleixi el pla territorial metropolità, tal com apuntava el consistori perpetuenc. Els ajuntaments de Sabadell i Santa Perpètua, així com els empresaris de Can Roqueta, han alertat del possible col·lapse que podria patir la carretera B-140 i l'accés de l'AP-7 pel gran volum de vehicles que es mouran per la zona arran de la ubicació del centre logístic.
En cultura, què passa quan una família es troba que ha de repartir-se l'herència del pare? Quin és el preu de les nostres decisions passades? Aquests són els punts de partida del preu, un drama familiar escrit per Arthur Miller que indaga en l'essència més humana. Diumenge arriba a Sabadell aquest muntatge que compta amb els actors locals Rosa Renom i Ramon Madaula, el repartiment que completen Lluís Marco i Pere Arquillué.
Després de la mort del seu pare, els dos germans s'han de repartir les pertinences de la família. L'un va optar per quedar-se a casa cuidant el progenitor arruïnat després del crac del 29 i l'altre va anar-se'n per triomfar com a cirurgià. Ramon Madaula, que interpreta en Walter, el germà petit que va marxar fora de casa i que torna 16 anys després, en aquest drama enfronta el seu passat i el seu germà, com explica avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Al final ens ve dir que no sabem qui ha sigut més feliç dels dos, perquè el que ha triomfat al final descobrim que és un pobre desgraciat i el que s'ha anat a casa també és un pobre desgraciat, però potser ha sigut més feliç que el que ha fugit. Però tot el que els empeny és la por a perdre, la por a fracassar, no? Els hem inculcat tant que en aquesta vida hem de triomfar que llavors això els ha fet... Els ha fet muntar-se uns personatges que no són realment ells a la vida.
El muntatge ha estat magistralment dirigit per Sílvia Munt. L'obra transcorre sempre al mateix espai. Unes golfes on els dos germans i l'Ester, en la pell de Rosa Renom, topen amb la presència d'un taxador nonagenari que els farà florir les parts més humanes i dèbils de la família. El fantasma del passat sempre hi és, representat a escena amb una muntanya de mobles vells.
Per dirigir-la i per interpretar-la la fa molt bonic i alhora... complicada, que és un sol acte, un sol espai-temps, o sigui, no hi ha pas de temps, no passen els mesos, no passen els dies, o sigui, comença la funció i passa una hora i tres quarts, i ha passat una hora i tres quarts en l'escenari real, en unes golfes, i això fa que els personatges no tenen moments de descompressió.
El preu arriba a Sabadell en el marc de la gira per Catalunya del muntatge. Serà aquest diumenge en funció única a les 6 al Teatre Principal.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Ladies and gentlemen,
your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de fer un repàs a l'actualitat més general i avui comencem parlant dels presos independentistes, tots nous, ja arribat a Madrid.
Després de gairebé 12 hores, el trasllat dels sabadellencs Forcadell i Cuixart, Bassa, Rull, Turull, Junqueras, Forn, Romeva i Sánchez ja han arribat a les presons d'Alcalá Meco i Soto del Real. El trasllat ha començat de matinada quan funcionaris de presons han dut tots els presos de Brians 2, on ha començat la caravana fins a la capital d'Espanya. Ara, els nou encausats hauran d'esperar 12 dies per l'inici del judici de l'1 d'octubre.
I precisament per protestar contra el transport a Madrid dels presos polítics i a l'inici d'aquest judici contra el procés, s'està fent a aquesta hora a la plaça Doctor Robert una concentració i tenim el Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Efectivament, aquí podríem dir que hi ha tot el centre de la plaça ple, de la plaça Doctor Robert, fins on arriben les primeres jardineres i els arbres que ja queden colindants amb les vies on circula el transport públic. S'han instal·lat uns altaveus per fer uns parlaments. En aquest moment ha pres la paraula Teresa Mira d'Òmnium, però també està previst que ho facin l'alcalde de Sabadell, representants de Sabadell per la independència i també dels CDRs. Entre el públic, estelades i també pancartes de no hi ha dret, absolució, justícia espanyola, vergonya d'Europa, ni judici, ni amnistia, absolució i llibertat. Aquest seria una mica la tendència de les proclames que s'estan cridant i que estan podem veure escrites aquí a la plaça mentre duren aquests parlaments.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. I sense deixar aquest tema, Quim Torra demana al govern espanyol que encari les vies de diàleg per negociar l'autodeterminació de Catalunya.
El govern català, que s'ha reunit avui d'urgència després del trasllat dels presos, ha elaborat un missatge institucional dies abans de l'inici del procés contra l'1 d'octubre. Torra ha alertat que el judici canviarà la relació amb l'estat espanyol.
Som a les hores prèvies d'un judici que canviarà per sempre el nostre país i la seva relació amb el Regne d'Espanya. Es jutjaran persones honorables per haver volgut donar la veu al poble de Catalunya de manera escrupolosament democràtica i pacífica. Som, per tant, davant d'un judici també contra el dret d'autodeterminació de Catalunya i contra la democràcia.
I l'altra notícia de la tarda, l'ANC ocupa la seu de la Comissió Europea de Barcelona.
Diversos activistes han ocupat la seu dels organismes comunitaris situada entre els carrers Passeig de Gràcia i Provença per reclamar el dret de l'autodeterminació. Membres de l'ANC s'han tancat a l'interior de l'edifici mentre que desenes de persones bloquejaven els accessos. Segons explica TV3, un grup de voluntaris també han pujat al balcó de l'edifici i han col·locat una pancarta amb la inscripció de l'autodeterminació no és un crim, és un dret.
Moviment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Òscar Rubio serà la gran novetat de Quico Ramírez per rebre diumenge l'Atlètic Balears. El lateral del centre d'esports torna a estar a disposició del tècnic tarragoní després de recuperar-se de la sobrecàrrega en el bessó que l'havia tingut fora de combat les dues últimes jornades. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'altra novetat a la convocatòria podria ser la de Mariano Konig. L'últim reforç del Sabadell s'ha entrenat aquest matí amb els seus nous companys després de tancar ahir la seva sessió procedent del Sevilla Atlético. Després de sortir golejats del mini, el tècnic Quico Ramírez ha avançat en roda de premsa que prepara canvis en l'onze inicial.
He dado continuidad a ese equipo, pero lógicamente tengo que meter muy poquito a poco pues esos matices que a mí me importan y me interesan, esos jugadores que me pueden dar equilibrio. Y bueno, he tenido toda la semana también pues para ver de qué forma ha afectado al jugador el haber encajado esa goleada, si el jugador que ha jugado ese partido está preparado para jugar en casa contra un gran rival como es Atlético Baleares, y bueno, y con todo eso, sin hacer grandes cambios, porque creo que tampoco es bueno, sin hacer grandes cambios, sí que hay que tocar alguna tecla para intentar encajar un poquito las piezas, ¿no? Algo se va a tocar, pero poco.
El rival de diumenge, l'Atlètic Balears, mai ha guanyat a la nova Creu Alta, però arriba tercer amb 39 punts, empatat amb el Cornellà, que és segon. El conjunt baliarico només ha perdut un partit a Son Malferit, precisament contra el Sabadell, i lluny de Mallorca només ha guanyat un partit. Mànix Mandiola, tècnic del Balears i ex de l'Eibar l'any de l'ascens a Ipurua, ha recordat a l'Hotel Suís el partit de la primera volta.
Es el único equipo que ha ganado y además pues ganó bien, o sea que no hay ni una pena. Y yo tengo muchísimo respeto al Sabadell, no porque los ganó, sino porque es un equipo que, bueno, por motivos que sea, no está donde querían estar o donde pretendían estar, pero yo sé que es uno de los buenos.
Recordem que el Sabadell Atlètic Balears es disputa diumenge en horari matinal des de 11:45 del migdia al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Derbi ballesà aquest diumenge a Primera Catalana. El Sabadell Nord, consolidat a la part alta de la classificació, visita a partir de les 12 la Unió Esportiva Rubí, de vells coneguts com els exarlequinats Sergi Estrada o Eric Martínez.
Els de la zona nord intentaran aprofitar-se de la mala dinàmica del conjunt rubinenc, que encadena dues derrotes consecutives per sumar la primera victòria a domicili del 2019. Haurà de fer un altre cop amb un munt de baixes. Quico Díaz recupera els sancionats Kevin, Penya i Pinyol, però perd per aquest mateix motiu Quereda, Jairo i Sergi Martí, a més de Montero i Àngel. El tècnic del Sabadell Nord, que va viure un doble ascens a la banqueta de Can Rosés a principis de segle, creu que el terreny de joc els beneficia.
Es un campo que a nosotros, en la parte de finalización, los atacantes que tenemos se pueden encontrar muy a gusto, ¿no? Es un campo muy ancho y muy grande, que si nosotros conseguimos hacerlo grande en ataque, sacaremos mucho partido, ¿no? Porque el que juegue en Can Rosés y no disfrute jugando en ese campo tiene un problema grande.
13 són els punts que el Sabadell Nord té de marge respecte al descens just abans de visitar el Rubí demà passat a les 12 a Can Rosés.
A la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil rep el Girona B encara amb la derrota a Badalona ben fresca. Els graciencs afronten un altre duel directe, ja que l'equip de Carlos López i el Juvenil B del Girona estan separats per només 2 punts. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal, Carem? Bona tarda. I el pitxitxe mercantilista Joan Poc espera un partit de tu a tu entre el Mercantil i el Girona B, molt més obert que el de la primera volta. L'atacant blaugrana també ha dit que la derrota del Badalona no condicionarà l'equip en aquest pròxim compromís.
L'equip mentalment segueix fort, no té ni un avall per aquesta derrota. Hem de fer com si no haguéssim jugat aquest partit i seguir com vam jugar contra el Barça i com contra el Havac amb aquesta actitud, i així segur que podem treure els 3 punts.
El Mercantil Girona B es disputa diumenge a les 12 del migdia al municipal de Raona Marinals.
L'Oar Gràcia visita demà la pista del balonmano Granollers B en el partit corresponent a la jornada 18 de la Primera Nacional. Els vertiblancs buscaran la tercera victòria consecutiva que els permetria apropar-se a la part alta de la classificació.
I enfront un equip que també està en bona dinàmica, ja que els del Vallès Oriental encadenen 4 victòries. Actualment, el filial del Granollers és el quart classificat i, per tant, serà un duel directe, tal com apunta un dels jugadors més en forma dels gracencs, Guillem Correro.
Granollers, bueno, ja es va veure en el primer partit a casa nostra, que va ser un grandíssim partit. La veritat, vam fer un molt bon partit nosaltres i ells també un gran partit, que van acabar emportant-se ells. I sí, és un d'aquests partits que són xulos de jugar, perquè bueno, són partits on hi ha molta qualitat d'embol, hi ha molta intensitat, i a part en juguem posicions de la classificació molt importants.
El partit, recordem, és demà 6:45 al Palau Olímpic de Granollers.
Els dos equips de waterpolo del Club Natació Sabadell tornen demà a la realitat. El femení, després de fer el primer tast de la temporada a l'Eurolliga, té demà a les 6 de la tarda un desplaçament molt assequible a la piscina de l'Escuela de Saragossa, l'últim abans de la disputa de la Copa de la Reina.
El masculí, d'altra banda, torna a l'acció a la Lliga Premat després d'una setmana de descans per la disputa del Grècia-Espanya de Lliga Mundial amb la presència del jugador del club Sergi Cabanes. Els de Quim Colet visiten el Natació Barcelona a terra de ningú, setens classificats, però lluny del 6è. A la nova escollera, l'Astralpool ha guanyat 6 dels seus últims 7 desplaçaments, però el CNB és tercer amb només 2 derrotes. El capità Òscar Carrillo enumera alguns dels perills del conjunt de Toni Esteller.
Amb molta experiència, com l'Eric Marçal o l'Adrià Delgado, el Joel Esteller, els Bolles també fan gran feina i, bueno, que van tot a una, i crec que estan treballant molt en equip. I el porter també és un gran porter.
El partit arrenca demà a 13:45 del migdia.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 1 de febrer. Tornem el dilluns amb més informació a la 94.6 a partir de les 9 del matí, però recordeu que podeu seguir informats seguint-nos al portal web d'aquesta casa i a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. No marxeu, que a les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el Xocolat Express i a les 10 el Vitamina Dens. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.